quina intensitat, eh? Oi que sí? Per cert, com que també havia estudiat ballet de joveneta, a Salomé no necessitava que la doblessin per fer la dansa dels set vels. Amb aquesta òpera debutaria a Covent Garden el 1959 sota la direcció de Rudolf Kempe. Ingeborg segueix ampliant geogràficament la seva carrera i el 1954 debuta a Rio de Janeiro. I el mateix any ho fa en Omaggio Musicale Fiorentino, on, dirigida per Carlo Maria Giulini, interpreta el rol de Glantin en la força desconeguda òpera Euryanthe de Weber. El 1955, en el Festival de Salzburg, pren part a l'estrena mundial de l'òpera Irische Legende, una llegenda irlandesa, de Werner Echt. Val a dir que la Borg es va prodigar en música contemporània i va estrenar unes quantes òperes. Salzburg també hi va cantar, el 1957 Electra i el rol de Clitemnestra de l'Ifigeni Aulide de Gluck els anys 1962 i 1963. Un altre punt important de la seva carrera fou el 1953 a Cincinnati, la seva interpretació del rol protagònic de la reina Elisabet a la primera producció americana de Gloriana, de Benjamin Britten. Com veieu, es tractava d'una soprano extremadament versàtil a l'hora de triar repertori. El seu debut en el Metropolitan va tenir lloc el 1958 amb Salomé. Sembla que la seva presentació en el Gran Teatre Novaiorquès es va retardar uns quants anys. La raó és que Rudolf Bing, el famós intendent, volia que la Borg cantés Salomé, però ella es resistia i deia que no perquè pensava que aquest personatge, aleshores i en el Met, pertanyia a la soprano búlgara Lyuba Belic, aleshores en el cim de la seva carrera. Però Bing va ser insistent i finalment la Borg va acceptar i es va presentar amb la seva particular encarnació de l'adolescent i la seva princesa hebrea, sent dirigida per Dimitri Mitropoulos. A la mateixa temporada també va cantar Sieglinde, la Valquíria. En total, en el Met hi va aparèixer 22 vegades, destacant la seva participació el 1971 en una producció de Die Frau ohne Schatten, la monumental òpera de Richard Strauss, on encarnava a la dona del tintorer. Tota una creació. Precisament amb aquest rol va registrar un dels seus grans triomfs quan el va interpretar Covent Garden el 1967 sota la batuta de Sir Georg Solti. Interrompem un moment el relat per escoltar música. El que us deia de la versatilitat del nostre protagonista d'avui. Ara la sentirem en repertori italià. No un personatge de la rotunditat de Lady Macbeth, com abans, sinó molt més líric, encara que amarat de dramatisme. Escolteu, si us plau, la seva versió de la meravellosa ària La mamma morta, que canta Maddalena di Quagni en el tercer acte d'Andrea Chenier, d'Umberto Giordano, amb la Filarmònica de Viena, dirigida per Rudolf Moralt. 1958 igualment es va presentar en el Teatre Colón de Buenos Aires com a Turandot, potser la seva més alta fita en el repertori italià, ja l'hem sentit. Va participar també en les estrenes de Alcestiat, de la compositora americana Louis Talma, el 1962 a l'Òpera de Frankfurt, i de Ashmedai, a música del compositor israelià Joseph Tal, el 1971 a l'Òpera d'Hamburg. La retirada dels escenaris operístics de la soprano es va produir el 1973, encara jove, després d'unes representacions d'Electra a Itàlia, fet després del qual fou guardonada amb el Hans Reinhard Ring, el màxim i prestigiós guardó teatral de Suïssa, país del qual havia adquirit la nacionalitat uns anys abans. Després de la seva retirada, Ingeborg va retornar al teatre de prosa, la seva primera vocació, i pel que fa a la música va fer una petita incursió en la música de cabaret, arribant a enregistrar un disc. El 2006 va publicar les seves memòries, que va titular, molt encertadament, Nicht nur Salome und Elektra, no només Salome i Elektra. Ja us deia que era una soprano molt versàtil. Aquesta ha estat una breu semblança d'una soprano que potser el seu nom no us digui gaire ara mateix, però tingueu per segur que va ser una de les més grans dramàtiques de la seva època, competint en peu d'igualtat amb altres monstres consagrats com ara Birgit Nilsson, la gran soprano sueca que fou l'altra gran Electra d'aquell temps. Pel que he llegit, l'Electra de la Borg era més desfermada emocionalment, mentre que la de la Nilsson era més continguda. Coses de l'òpera i la seva màgia. L'art de la Borg era una perfecta combinació d'una veu poderosa i penetrant, una sensacional presència escènica, de gran bellesa física i una absoluta convicció dramàtica que accentuava el seu temperament en aquest sentit, sense però caure mai en la histèria, cosa que hauria estat fàcil en alguna d'aquestes òperes que tant va dominar. Sentirem, si us sembla, un darrer fragment en la veu d'Ingeborg, en aquest cas la sensacional ària Divinité du Styx de la Tscheste de Gluck, això sí, cantada en alemany, al costat de la soprano, l'Orquestra Simfònica de Londres, dirigida per Anatol Fistulari. Oh.
Thank you.